Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 26 de novembre de 2012. Càstig dur a Artur Mas, patacada, o bé Mas no ho podrà fer sol. Aquests són alguns dels titulars que reprodueixen avui els diaris catalans sobre les eleccions d'ahir, que han registrat, com segurament ja sabeu gairebé tots vosaltres, una victòria amarga de la Federació Nacionalista. Artur Mas havia proclamat la necessitat que el poble català li prestés vots i ha passat tot el contrari. Ha estat Convergència i Unió qui ha prestat molts vots a altres formacions. Uns resultats, els d'ahir, en unes eleccions decisives sobre els quals s'hauran de reflexionar molts aspectes. Pugen el PP i Ciutadans, puja espectacularment Esquerra Republicana i entren les candidatures de la CUP, candidatura d'Unitat Popular. Els únics que han baixat són la mateixa Federació Nacionalista, Convergència i Unió, i el PSC, que tot i que els resultats no han estat tan catastròfics com feien preveure les enquestes, igualment n'ha obtingut els pitjors de la seva història a Catalunya. El poble català ha parlat, com va dir ahir Artur Mas, i ara caldrà formar un govern que segurament serà de coalició. Està tot a punt perquè en els propers dies hi hagi diàleg, un diàleg molt necessari aquí a Catalunya, però també de Catalunya amb el conjunt d'Espanya. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores, evidentment molt marcada per les eleccions d'ahir. La nit electoral va glaçar i les expectatives de Convergència i Unió en unes eleccions que tothom havia qualificat d'històriques. Ha tornat a ser la Federació Nacionalista el partit més votat, però el triomf ha tingut regust amarg. Artur Mas no només no va aconseguir ahir la majoria absoluta que reclamava per tirar endavant el procés sobiranista, sinó que va veure molt retallada la seva representació, fins a 50 diputats només.
Doncs, Ignasi, el retrocés que ha patit ha estat important, passant, com deia, dels 62 escons actuals als 50 que finalment tindran aquesta nova legislatura. Una davallada que Mas ha assumit i que ha atribuït a la duresa de la gestió del dia i al fet de portar un programa diferent amb el dret a decidir.
Totes les enquestes donaven Convergència i Unió com la gran favorita per revalidar la victòria i en els sondejos a peu d'urna es parlava d'una forquilla entre 54 i 57 escons. Eren els pronòstics d'ahir, però finalment aquest resultat va ser menor per al partit guanyador, Convergència i Unió.
Artur Mas, doncs, no hauria aconseguit aplegar el vot prestat que ha demanat durant tota la campanya perquè una majoria excepcional a les urnes l'acompanyés en el lideratge del procés sobiranista. De fet, Convergència i Unió resitua en el mapa polític a nivells una mica superiors des dels comicis del 2003 i el 2006, quan va obtenir 46 i 48 diputats respectivament.
El candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, va admetre que no s'havien complert les seves expectatives i va atribuir els resultats al desgast del seu govern. Conscient que aquest nou equilibri i aquesta nova pluralitat del Parlament confirma que el seu partit ha de continuar liderant el govern del país, Mas va dir en la primera compareixença que la responsabilitat de governar no l'haurà d'exercir sola la Federació Nacionalista, en una referència implícita a Esquerra Republicana.
La voluntat d'un poble que reclamava Convergència i Unió en el seu lema de campanya no ha estat, doncs, la de catapultar la formació per sobre dels 68 escons que marquen la majoria absoluta, però sí la de fer confiança als partits que aposten clarament per l'executiu i per l'exercici, volíem dir, del dret a decidir. Atén el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions, si o Esquerra, Iniciativa i la CUP obtenen 87 escons.
Concretament, el resultat en percentatges i escons han estat aquests. Convergència i Unió, 30,6% dels vots i 50 diputats. Esquerra, 13,7% i 21 diputats. El PSC, que té una mica més de vots populars, però que queden menys diputats, és la tercera força al Parlament, amb 20 diputats. El PP, la quarta, amb un 13% dels vots i 19 diputats. Iniciativa, un 9,9% dels vots i 13 diputats. Ciutadans, que puja també espectacularment, triplica la seva representació d'ara fa dos anys, amb el 7,6% dels vots, 9 diputats, i la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, amb el 3,5% del suport popular, entra a la Cambra Catalana amb 3 escons. El gran fracassat ha estat Solidaritat Catalana per la Independència, que queda fora de la Cambra Catalana. En qualsevol cas, la nit a la seu de Convergència i Unió, a l'Hotel Majestic, va ser d'aquelles que costen de passar. La primera galleda d'aigua freda va ser el primer sondeig, i després de les primeres reaccions amb les crides a la prudència, es van anar confirmant els resultats enmig de la incredulitat.
D'altra banda, el candidat a la presidència de la Generalitat d'Esquerra, Oriol Junqueras, va comparèixer entre crits d'Oriol President Catalunya Independent a la seu electoral de la formació a l'Hotel Catalònia de Barcelona. Junqueras va arrencar el seu discurs amb una llarga llista d'agraïments i va subratllar que, més enllà de l'alegria i petita i momentària del partit, va dir que cal ser conscients del moment greu que viu el país i de la difícil situació social i econòmica dels ciutadans.
Continuem resumint el que ha estat aquesta jornada electoral d'ahir i parlem de les reaccions entre els diferents dirigents polítics. Un mal resultat en un moment difícil. Amb aquesta idea, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya i candidat Pere Navarro va resumir la davallada històrica de la seva formació en aquestes eleccions al Parlament.
Navarro va reconèixer que el resultat del PSC no és el que esperaven, el líder dels socialistes, però va remarcar que es troben en el difícil moment de decidir. Navarro va recordar que el partit estava en un moment de renovació i de retrobada en molts sectors de la societat catalana. El candidat al PSC es va dirigir a un públic de simpatitzants i militants, entre els quals hi havia companys de partit com José Montilla, Miquel Iceta i Carme Chacón. Davant d'ells, Navarro va destacar que els resultats són molt millors dels que es plantejaven aquestes enquestes.
La candidata del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, va proclamar que Artur Mas havia fracassat en aquestes eleccions, ja que, segons va afegir Camacho, va convocar uns comicis anticipats per aconseguir una majoria excepcional que no ha obtingut.
A més, la líder popular va criticar Mas perquè, segons va dir, ha paralitzat 6 mesos el govern per convocar unes eleccions que ningú demanava. El Partit Popular Català, recordem, va aconseguir ahir els seus millors resultats en unes eleccions al Parlament, amb més de 460.000 vots, gairebé 80.000 més que ara fa dos anys, i 19 diputats, a més que el novembre del 2010. Un més que el novembre del 2010, volíem dir. En una línia molt semblant al discurs de Maria Dolores de Cospedal, la líder del Partit Popular Català va dir que Artur Mas i Ciu són els grans perdedors d'aquestes eleccions.
I a la seu d'Iniciativa per Catalunya Verds es van sentir crits de "I tant si podem" o "Si se puede". Els militants van rebre Joan Herrera, acompanyat del coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, Joan Josep Nuet, i la plana major de la coalició.
El líder d'Iniciativa va celebrar els millors resultats mai obtinguts per la coalició i la recuperació de l'escó de Lleida a mans de Sara Vilà. Va dir: "Avui són més de 360.000 les persones que ens han donat suport i confiança en un gran resultat arreu del país i l'àrea metropolitana". També va destacar el candidat a president. Precisament davant d'aquests resultats, Iniciativa està convençuda que ara estan en moments de construir una millor alternativa. Va dir que el 25 no acabava res i és que quan començava tot amb ganes i la voluntat de construir una alternativa d'esquerres, i aquest servei va dir: "Posem el millor resultat d'Iniciativa".
Va dir Joan Herrera que és avui quan comença tot, i d'aquesta manera es va referir al repte que afronta ara la política catalana en el nou Parlament. Més de 269.000 vots i 9 escons. D'altra banda, aquest és el resultat de Ciutadans, que va aconseguir triplicar els resultats de les eleccions d'ara fa dos anys i va registrar un dels increments més destacats d'aquest 25N.
Enmig de braçades i crits d'eufòria, el president de Ciutadans, Albert Rivera, es va mostrar molt satisfet amb aquest increment de més de 167.000 vots, que traduïts en escons suposen passar de 3 a 9 representants al Parlament.
I parlem també de la candidatura d'Unitat Popular, que no s'havia presentat mai a unes eleccions al Parlament i l'únic referent per comparar vots són els comicis municipals del 2011, quan va obtenir un total de més de 65.000.
En aquestes eleccions al Parlament, la CUP, amb gairebé el 100% dels vots escrutats, van sumar més de 120.000 vots, en prop del 3,5% del sufragi.
El cap de llista per Barcelona, el periodista David Fernández, va obtenir l'escó conjuntament amb Georgina Riera de Vall i Joaquim Arrufat, els candidats números 2 i 3 de la llista a la demarcació de Barcelona. D'aquesta manera, la CUP ha irromput al Parlament amb 3 actes de diputats guanyades a la demarcació de Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dilluns postelectoral. Parlem d'altres notícies de les últimes hores. El rei Joan Carles, que continua ingressat a l'hospital després de la intervenció del maluc, a què es va sotmetre ara fa 3 dies, va rebre ahir a la tarda la visita de la seva filla, la infanta Cristina, acompanyada pel seu marit Iñaki Urdangarín.
Segons el comunicat llegit pel director gerent de l'Hospital Quirón, San José de Madrid, Javier de Hoz, després de la intervenció quirúrgica feta divendres passat, Joan Carles va tenir una evolució molt positiva. A més, segons el previst, dissabte a la tarda es van iniciar les sessions de recuperació intensiva amb un massatge de drenatge i mobilitzacions actives i passives. Aquesta ha estat la desena operació del monarca des dels anys 80 i l'han fet 7 mesos després que li van reconstruir, recordem, amb una pròtesi al maluc dret, desgastat per l'artrosi i que es va fracturar després de caure pel seu polèmic viatge de cacera a Botswana.
També va rebre la visita, entre moltes altres personalitats, del president Mariano Rajoy. Canviem novament de qüestió. El 6è comunicat d'ETA, des que fa un any va decretar el final definitiu de l'activitat violenta, no ha fet variar gens ni mica aquest cap de setmana la posició del govern de Mariano Rajoy, mentre la banda terrorista formula una proposta de diàleg per establir una agenda, un calendari i un mètode per resoldre la qüestió dels presos, el desarmament i la desmilitarització d'Euskadi. El ministre de l'Interior exigeix la dissolució incondicional d'ETA.
Jorge Fernández Díaz ha assegurat que el govern espanyol no negociarà en absolut amb una organització terrorista i va afegir que l'únic comunicat que esperen i exigeixen i pel qual treballen és el de la dissolució incondicional. De la seva banda, el Partit Nacionalista Basc creu que un diàleg discret és la recepta en lloc de recórrer comunicats. Per al Partit Socialista d'Euskadi, el comunicat diu que sona vell i diuen que l'únic que esperen és el desarmament unilateral per part d'ETA. Des del PP Basc, que reforça la idea que el govern espanyol no donarà res a ETA a canvi de la seva desaparició i es recorda als etarres que l'única sortida és dissoldre's.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. La crisi institucional provocada per la decisió del president d'Egipte, Mohamed Morsi, d'atorgar-se poders per damunt fins i tot de la justícia, continua ben oberta.
Quan ja fa una setmana que van començar les protestes, es manté la crispació a l'emblemàtica plaça Tahrir i en altres indrets també del país, amb enfrontaments entre els partidaris dels germans musulmans i els detractors. Per cert, que ahir un jove de 15 anys, partidari dels germans musulmans, va morir. A més, també 500.000 de persones han resultat ferides en aquesta darrera setmana. Mentrestant, el ministre de Justícia egipci ha iniciat contactes ja amb la cúpula judicial del país per intentar negociar una sortida a la crisi oberta amb el president Morsi. De fet, la judicatura d'aquest país amenaça de fer una vaga indefinida si no fa marxa enrere. Per la seva banda, el líder islamista insisteix que el decret li dona immunitat i és temporal i insta també al diàleg a la resta de forces polítiques.
El cadàver de l'històric president palestí Yasser Arafat serà exhumat demà per un equip d'experts francesos i suïssos sota la supervisió d'una delegació russa amb la finalitat de prendre proves que ajudin a aclarir les raons de la seva mort ara fa 8 anys.
La mort d'Arafat va ser denunciada l'estiu passat a un tribunal francès per la seva viuda, Suha, després que amb l'ajuda de la cadena de televisió Al Jazeera, un institut científic suís va descobrir restes de Polònia en alguna de les seves peces de roba i pertinences. La delegació russa, per cert, actuarà com a observadora de tot el procés per petició expressa del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
I la Comissió Europea reclama un acord entre països per crear un supervisor bancari bancari.
El comissari europeu de serveis financers, Michel Barnier, ha instat els ministres de finances de la Unió Europea que enviïn un missatge clar als fràgils mercats. Barnier s'ha mostrat a favor de canviar la legislació comunitària per facilitar-ho i també limitar els bonus als alts executius de la banca.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Sebastian Vettel es va convertir ahir en el tricampió del món de Fórmula 1 més jove de la història.
Doncs sent un gran premi del Brasil accidentat, això sí, per la pluja al circuit d'Interlagos i que va acabar amb la victòria de Jenson Button, l'alemany Vettel va patir de valent, però finalment va acabar sisè, una posició suficient per assegurar-se el títol mundial. Fernando Alonso, que va acabar segon, es va haver de conformar amb el subcampionat.
Amb 3 punts de diferència només sobre Vettel. Parlem ara de futbol. El Barça va golejar i el Llevant per 0-4, només 18 minuts i ja és 11 punts per sobre del Real Madrid a la Lliga.
Els homes de Vilanova van tenir un percentatge de possessió de pilota de prop del 80%, tot i que el Llevant va ser el primer a marcar. Els gols pels blaugrana van anar a càrrec de Messi, que en va marcar 2, Iniesta i Cesc. Per cert que Tito Vilanova es va mostrar satisfet amb el resultat, tot i que va dir que encara queden 75 punts per disputar. Vilanova també va recordar que l'Atlètic de Madrid està a només 3 punts del Barça després de golejar ahir també el Sevilla per 4-0.
A l'Espanyol, l'estrena de Joan Collet com a president no ha aportat la calma esperada a Cornellà al Prat.
Doncs no hi és, que ahir l'Espanyol va tornar a perdre per 0-2 contra el Getafe. Aquesta derrota manté l'Espanyol cué de la Lliga en solitari amb 9 punts i pot provocar la destitució de l'entrenador Mauricio Pochettino.
Un entrenador que sí que va ser destituït oficialment ahir va ser Unai Emery a l'Spartak de Moscou després de la contundent derrota en el derbi moscovita contra el Dinamo per 1-5 que se suma a la derrota contra el Barça a la Champions dimarts passat.
L'exentrenador del València va ser destituït al càrrec quan només portava 6 mesos a la banqueta del conjunt rus, rival del Barça en la fase de grups de la Lliga de Campions. Just en el moment en què en què Karpin va comunicar la decisió, els periodistes russos van reaccionar amb aplaudiments a la sala de premsa.
I un apunt de bàsquet, el Barça-Riga va perdre ahir, quarta derrota de la temporada, va ser a la Fonteta davant del València Bàsquet per 81-78. Xavi Pasqual dirigia el seu partit 200 a la Lliga.
I per la seva banda, la Signe Manresa va aconseguir el seu primer triomf a la Lliga Endesa en derrotar l'Estudiantes per 98-89 al Nou Congost.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Els 6 cardenals creats dissabte en el segon consistori de l'any van concelebrar l'Eucaristia presidida pel Papa, coincidint amb la solemnitat de Crist Rei ahir, amb la qual s'ha tancat l'any litúrgic. Durant l'homilia, Benet XVI va subratllar que el veritable poder de Jesús és el de la veritat i l'amor, per la qual cosa no serà mai destruït. En aquesta línia, el Sant Pare va assegurar que Jesucrist no té cap ambició política. Adreçant-se als nous cardenals, va dir que la seva principal responsabilitat serà ara donar testimoni del regne de Déu, una actitud que passa per destacar sempre la prioritat divina i la voluntat de Déu davant els interessos del món i de les seves potències. Us expliquem, d'altra banda, que la Jornada Internacional de Mobilització Ciutats per la Vida 2012 s'inaugurarà a Roma demà dimarts amb el 7è Congrés Internacional de Ministres de Justícia per un món sense pena de mort organitzat per la comunitat de Sant Egidi. I acabem amb un apunt social perquè el nombre de víctimes mortals per la violència masclista s'ha disparat a Catalunya aquest 2012. En els primers 6 mesos ja hi va haver tantes dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles com en tot el 2011. Recordem que ahir es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Passen 3 minuts d'un quart de nou. Els principals titulars de portada de la premsa estan centrats en les eleccions d'ahir. Són aquests els principals. La Vanguardia, càstig dur a Mas sobre els 50 diputats en què s'ha quedat Convergència i Unió davant els 62 que tenia ara fa 2 anys. El Punt Avui, no ens falleu, referint-se a la suma dels sobiranistes, que segons aquest diari, comptant també Iniciativa, són 87 i ofereix la imatge d'una pissarra on se sumen els escons de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP. El Periòdico, amb una imatge de Mas, patacada, titula. Les urnes formen un Parlament amb 7 forces sense majoria absoluta. El diari Ara titula Mas no ho podrà fer sol. El País, el pla de Mas s'enfonsa a les urnes. Seguint amb la premsa de Madrid, hi ha més duresa contra aquests resultats de Convergència i Unió. El Mundo titula Mas entra en la història, protagonitza el major ridícul electoral en 30 anys de política autonòmica. L'ABC, Mas perd el seu plebiscit. Catalunya rebutja la independència, diu aquest diari. I La Razón titula Adeu Mas, i ho posa en català. Adeu perquè a Catalunya li agrada Espanya, diu La Razón.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón. La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta ronda de dalt. Teníem una moto avariada al tram de la Vall d'Hebron que tallava carril en sentit Llobregat. L'acaben d'en retirar, però encara hi ha cua important des del Nus de la Trinitat fins a Vallcarca. En aquesta ronda de dalt, això en sentit Llobregat, cues que afecten a la Pota Nord, a la B20, durant més de 2, gairebé 3 quilòmetres entre Montigalà i l'enllaç amb les rondes. Això, com dèiem, la Pota Nord, la B20. També tenim alguna incidència a l'autovia de Castelldefels, a la zona de l'Hospitalet del Prat. Hi ha aturades, si més no, un parell de quilòmetres, autovia C31 al Prat, anant cap a Barcelona. A la resta de vies parlaríem d'aturades habituals, que hi són en plena hora punta la majoria de vies que envolten la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya que a causa d'una incidència tècnica a l'estació del Prat de Llobregat, els trens de la línia R2 Sud, estació de França, Sant Vicenç de Calders, circulen amb unes demores que poden superar els 20 minuts. També informar els usuaris que per una altra incidència tècnica, el funicular de Montjuïc es troba momentàniament fora de servei. Normalitat a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap altre problema, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia, jornada avui marcada pel canvi de temps, de la mà d'una massa d'aire fred que de mica en mica s'acosta a Catalunya. La nuvolositat ja és abundant i amb les primeres precipitacions que estan caient durant tota la matinada a punts del Pirineu Occidental. De fet, durant aquest matí s'esperen sobretot a punts del quadrant nord-oest, però a partir del migdia s'estendran afectant a gairebé qualsevol punt de Catalunya. A més, seran d'intensitat entre feble i moderada, però aquesta tarda podran venir acompanyades de tempesta, especialment a punts del Pirineu Oriental o del quadrant nord-est, sobretot a punts de l'interior. Les temperatures comencen a baixar avui i es notarà sobretot a punts de muntanya i especialment al Pirineu. Les mínimes en conjunt es donaran al final de la jornada arreu. Sobretot, per això, serà un fenomen que es notarà molt a alta muntanya. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui, en un dia de ressaca postelectoral, volem parlar de l'èxit que han tingut els restaurants catalans en el lliurament d'estrelles de la Guia Michelin que es va fer la setmana passada a Madrid. Carme Ruscalleda, amb el Sant Pau de Sant Pol de Mar, manté les tres estrelles. Ens acompanya uns moments avui la mateixa cuinera catalana de referència, Carme Ruscalleda. Hola, molt bon dia, senyora Ruscalleda.
Molt bon dia, què tal esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè com està? Com està
també,
vostè?
També, molt bé, gràcies.
La seva família, els seus col·laboradors, tots bé?
Tots bé, tots molt animats. Penseu que el Sant Pau de Sant Pol de Mar dimarts engeguem després de 3 setmanes de vacances. Doncs, per tant, espero que vingui tothom amb molta força.
Estan amb les piles carregades, a diferència dels polítics, que el que necessiten ara és una mica de descans després de tanta feina electoral.
Sí, senyor, exactament.
No voldria passar per alt, senyora Carme Ruscalleda, i contesti'm, si vol, una pregunta sobre les eleccions d'ahir, sobre aquesta dimensió històrica dels comicis. Com ho ha vist vostè?
Bé, ho vaig seguir una estona, després tenia una cita amb uns amics, ho vaig veure ben bé fins a les 9 del vespre, que em varen venir a recollir, i bé, jo vaig veure que es va expressar el poble de Catalunya, tots fem la nostra lectura, no? Però mira, ho accepto.
Ho accepta democràticament,
tant,
en aquest cas.
Una persona democràtica.
Sí, i el que és, el que són les principals dades, com és la davallada de Convergència i Unió, tot i que guanya, la pujada d'Esquerra, la pujada també del PP i Ciutadans, una mica aquesta polarització sobre el debat sobiranista, vostè com ho veu o què creu que pot passar properament?
Bé, jo espero doncs que el seny català doncs realment faci una bona entesa, això és el que jo espero.
Diàleg, diàleg i diàleg, podríem dir, oi, en aquest
exactament.
Cas? Molt bé. Sobre el que és el Sant Pau de Sant Pol de Mar i aquestes tres estrelles Michelin, com explicaria vostè als catalans que ens escolten l'esforç que comporta mantenir aquest reconeixement? I també li pregunto una cosa que també li hem preguntat altres vegades, quin és el secret del Sant Pau i de tot el seu projecte de restauració?
Mireu, quan vàrem començar, i aquest any, si Déu vol, pel juliol farà 25 anys, ho vàrem fer amb un compromís de fer una cuina de qualitat, de fer una cuina fins i tot personal, de fer-la amb llibertat. Naturalment, amb producte de proximitat, el Maresme és molt ric de producte, hem de tirar de veta de l'horta del mar i de la muntanya, que també té productes de salvatgia, per això doncs, teníem tots aquests trets a mà, teníem tota l'herència del receptari català, que és ric, que és plural i que és molt extens, i per tant, passar-ho pel nostre sedàs i fer-ho actual, fer-ho modern. Vàrem sentir des del primer dia un compromís molt fort amb aquell client que ens escull, que paga religiosament aquella dolorosa que arriba a taula i que ha de mantenir tot l'entremat humà i del producte que hi posem, i fins i tot de la qualitat i del confort que hi ha al voltant. Uh-huh. Heu de tenir en compte que quan vàrem començar érem 8 persones que ho tiràvem endavant, per tant, érem tots l'home i la dona orquestra, i al llarg d'aquests 25 anys som a dia d'avui més de 30 persones. Això vol dir que aquell compromís, que era ple de detalls i ple de qualitat, ara és més llarg, és més extens. A taula passen més coses, més atencions, hi ha molt més treball al plat, però l'esperit continua el mateix. Si tot aquest pensament el portes en marxa cada dia, cada servei, tant a migdia com a nit, doncs és molt normal que arribin reconeixements. Uh-huh. Perquè si només hagués estat una estratègia, un maquillatge, per aconseguir doncs, bones puntuacions a les guies, seria molt més difícil de portar-ho endavant. És difícil perquè és un dels treballs més complexes que hi ha, treballem amb productes naturals irrepetibles, som molts alhora que hem de sumar esforços, però amb aquesta empenta i amb aquesta idea es pot portar a cap.
Sí, i la felicitem també per l'èxit del seu fill Raül Balam, que amb el restaurant Moments de Barcelona ha aconseguit la segona estrella, Michelin.
Sí, senyor. Aquest noi va ser format als fogons de la casa, aquest noi ha treballat 10 anys amb nosaltres a Sant Pau. Continuem, de fet, treballant junts en la distància, però ell a primera línia de foc, posant-hi aquestes idees pròpies, dirigint aquest equip humà i realment transmetent aquest rigor i aquest compromís cada dia.
Moltes gràcies, senyora Carme Rus Calleda, cuinera, propietària del restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. Felicitats per la fidelitat que aconsegueix en els clients, en aquesta cuina renovadora, mediterrània i creativa, i també doncs, en les guies, que ja ha dit vostè que no és l'únic, però també compta.
I tant, jo crec que les guies guien, sens dubte.
Sí, molt bé, doncs una abraçada i bon dia. Gràcies per haver-nos atès en directe.
Bon dia, gràcies pel vostre interès.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Són 9:15, de seguida comencem la tertúlia d'actualitat, avui amb José Luis Salido i també amb Eulàlia Reguant i Jordi Martín.
Ràdio Estel.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel en aquest endemà de les eleccions al Parlament. Avui ens acompanyen Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació. Senyora Eulàlia Reguant, molt bon dia.
Bon dia.
Avui podem dir que vostè està contenta per l'entrada al Parlament de la CUP. Vostè ha fet d'interventora de la CUP, no?, en aquestes eleccions.
Sí, he fet d'interventora, he fet campanya i, per tant, sí, realment contenta, tot i que em falla el diputat per Girona, però podem estar molt contents pels tres per Barcelona.
Doncs moltes felicitats per aquest resultat. Avui es poden fer felicitacions a diferents formacions polítiques que han pujat, que són unes quantes. Saludem també José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Senyor Salido, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Com estem?
Jo, muy bien.
Doncs ara parlarem
de
les
eleccions. Jo no me presentava
ni así. Vostè no es presentava.
Yo lo único que he vivido son las elecciones muy de cerca porque me tocó estar en una mesa.
O també és viure-les, també és viure-les, i tant que sí.
La verdad es que ha sido una experiencia agotadora, porque claro, vas a las 8:45 de la mañana y sales a las 11 de la noche, como salí ayer.
Sí.
Es agotador, pero realmente es una fiesta del barrio, ¿eh? Es una cosa curiosísima. Hay que pasarlo para ver lo que significa la fiesta de la democracia en un lugar muy concreto como es el barrio, ¿no?
Doncs avui poden estar molt contents els oients perquè tenim una interventora, un cap president de taula, vaja, un col·laborador de taula.
Vocal uno
de taula, vaja.
Hacía muchos años que no escribía tanto como escribía ayer y tal los nombres de los votantes. Sí, sí. 959 exactamente.
A més,
en mi mesa.
A la seva taula. Hi ha hagut molta participació,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
A Barcelona era, oi?
Sí, Barcelona.
Al districte
Barcelona.
De Sarrià-Sant Gervasi, concretament.
Sí.
Molt bé. Saludem també el regidor Jordi Martín, de Convergència i Unió, a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Senyor Jordi Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que poques vegades havíem tingut ocasió de tenir-lo aquí en el programa. Li agraïm la seva presència. Bé, podem començar per l'última persona que hem presentat. Fem una roda d'intervencions breus abans de repassar altres temes que parlarem sempre dins de les eleccions, que serà la qüestió principal d'avui. Senyor Jordi Martín, potser que a vostè li toca fer la valoració en nom de Convergència, que ha perdut suport, no ha vist satisfetes les seves expectatives, tot i que ha guanyat, no? Com ho ha vist?
Sí, així mateix. Bé, en primer lloc, dir-vos que sí, és el primer cop que puc participar a aquesta tertúlia, i per tant, doncs, moltes gràcies per la vostra invitació.
A vostè, sí.
Doncs sí, en principi teníem unes quantes enquestes sobre la taula d'aquests últims dies que ens situava una Convergència i Unió que més o menys doncs, mantenia o augmentaven, depenent de les enquestes, els seus resultats, i després doncs, hem vist que després de les eleccions no era exactament així. No? També en alguns aspectes doncs, hem vist alguns canvis, com l'entrada en aquest cas de les CUP o el fet que Solidaritat no accedís al Parlament, no renovés la seva representació. I bé, hi ha molts factors, suposo, a tenir en compte. En primer lloc, suposo també d'una manera destacada, el fet d'estar al govern en aquests moments és una qüestió que, atès el context econòmic i el context global del país i més enllà del país, doncs és una cosa que passa factura. En aquest sentit, suposo que s'hauria de llegir també una mica així, s'hauria de tenir en compte, i després també veure una miqueta cap a on poden haver anat aquests vots que Convergència no ha recollit, i molt majoritàriament cap on poden haver passat, i en aquest sentit doncs veure quins motius poden haver sigut, que segurament tindran molt a veure amb aquest aspecte que dèiem al principi sobre la dificultat de la governabilitat en aquests moments.
Ara entrem en matèria amb aquestes qüestions que ja apunta el senyor Jordi Martín des de la Seu d'Urgell i altres que aniran sortint. Completem la primera roda ràpidament. Eulàlia Reguant.
Jo diria que, més enllà de felicitar a tothom que ha pujat, que és Esquerra Republicana, Iniciativa, en el fons també el PP i Ciutadans, per més que a mi no m'agradin, però han pujat i per tant se'ls ha de reconèixer la feina, i l'entrada de les CUP, crec que la pèrdua de vots de Convergència no es pot llegir com sembla que s'està llegint, al meu entendre, per una qüestió del debat nacionalista i independentista, sinó per una qüestió de 2 anys de polítiques on han anat eliminant o han anat retallant sistemàticament els drets socials o els serveis públics per la ciutadania, i per tant això sí que passa factura i s'ha d'entendre que la ciutadania no està d'acord amb això, però que el debat nacionalista, en el fons, mirem on han anat a parar els votants de Convergència i Unió, que és Esquerra Republicana de Catalunya, que ha pujat, perquè en el fons també hi ha una qüestió de la no confiança...
Sí, però segurament no tots.
No tots, hi ha una part, però n'hi ha molts que sí, i també és una qüestió de la no confiança en un procés que Convergència i Unió s'erigia com l'únic garant d'aquest procés, i hem de tenir en compte que hi ha 30 anys de polítiques de Convergència i Unió que no ho donaven massa a entendre, això.
Sí, permeti'm els termes col·loquials, vaja, a Artur Mas i a Convergència no li ha sortit la jugada. Aquesta seria la lectura,
sí.
La jugada que, mitjançant la qual, amb aquesta convocatòria electoral avançada, aspirava a tenir més suport, si no majoria absoluta, si veure's reforçat, i no ha estat així. Senyor Salido.
Sí, jo creo que realmente lo han puesto de manifiesto los medios de comunicación escritos, voceros de Convergència durante muchos meses y durante algunos los últimos años, ¿no? Gran fracaso de Convergència i Unió, no?
El que passa que en el cas d'alguns diaris, sobretot de Madrid, no, és exagerada la lectura, no, però, o massa dura.
Però vamos,
la Vanguardia ho diu molt clar.
La Vanguardia és sarcàstic dur a Mas, això és claríssim. Claro. Patacada el periòdico. No es pot dir que és la premsa de Madrid només.
Exactament, o sea que los voceros aquí de Convergència lo han puesto...
La Vanguardia, últimament.
Lo han puesto de manifiesto el gran fracaso, ¿no? El gran fracaso que evidentemente es... Yo creo que lo que le han dicho a Mas los electores es, mire usted, los experimentos con gaseosa. Es decir, nosotros no estamos aquí para que usted nos lleve a según qué proyectos y tal, que son peligrosísimos, y por tanto nosotros, votantes de usted, no a eso no jugamos. Y esos polvos que usted ha removido han producido estos lodos. Es decir, no para usted, sino que los votos se han ido a Esquerra Republicana.
Per tant, vostè, a diferència del que diu Eulàlia Reguant, sí que creu que el debat nacionalista ha perjudicat Convergència, no només el tema social de les retallades.
Evidentemente, es decir, yo creo que eso está clarísimo. Uh-huh. Pero con todo, yo como no milito en ningún partido, ni hago
de portavoz
de ningún partido y tal, yo lo que pienso es que, mire, a partir de ahora hay lo que hay, ¿no? Y a partir de ahora hemos de construir el futuro. Es decir, que creo que son más importantes las alianzas de Convergencia, porque indiscutiblemente tiene 50 escaños y de alguna manera tendrá que aliarse con alguien.
Y es la fuerza guayadora,
efectivamente, también, ¿no? para gobernar el país, pero claro, se va a encontrar con un problema muy grande. Las exigencias, por un lado, de Esquerra Republicana, dice, oye, mire usted, nosotros hemos doblado, ¿no? Hemos doblado en escaños, hemos pasado de 10 a 21, y por tanto, vamos a ver, ese proyecto que usted tenía soberanista, ¿dónde está? Póngalo encima de la mesa. Eso por un lado. Y luego se va a encontrar, por otro lado, que quien le va a tener que seguir dando los dineros va a ser el gobierno de la nación, con lo cual se va a encontrar ahí un problema importantísimo.
Veurem què passa.
De governabilitat.
El que està clar també és que Convergència i Unió suma amb Esquerra, però també suma amb el PSC i suma amb el PP, o sigui, sumaria amb una d'aquestes tres forces o amb més d'una.
Sí, sí.
Bé, doncs, avui, Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Pràcticament l'equip del Primer Cafè hem empalmat des de la nit electoral, amb poques hores de descans. Tornem
Estem
aquí.
Estem una mica dormits avui,
Sobre les eleccions, que serà el tema monogràfic, destaca'ns quines línies podem proposar als membres de la tertúlia perquè en parlin.
Doncs bé, Ignasi, les eleccions aquestes del dret a decidir no confirmen les expectatives, com dèiem, generades sobre CiU, però catapulten Esquerra, el PSC salva la debacle, Ciutadans puja 9 diputats i entra la CUP i el president Artur Mas ha revalidat la victòria després d'unes eleccions convocades en clau, recordem, plebiscitàries sobre el dret a decidir. A la banda dels que hi aposten, CiU, recordem, ha perdut 12 escons i haurà de pactar probablement amb Esquerra Republicana, com dèiem, que esdevé la segona força. Iniciativa obté 13 escons i la CUP hi romp amb 3 diputats. Per la seva banda, el PSC en perd 8, es queda amb 20, i a la banda oposada al dret a decidir, el Partit Popular té 19 diputats, en puja un i Ciutadans triplica la seva representació, passa de 3 a 9. Anem un per un, si et sembla bé, Ignasi.
Sí,
CiU, com dèiem,
exacte,
passa de 5, en resta 12, se'n queda amb 50, Mas assumeix el lideratge del nou govern demanant corresponsabilitats a altres partits. D'altra banda, Esquerra Republicana amb 21, puja dels 10 als 21, com deia Oriol Junqueras, diu que Esquerra estarà a l'alçada de la seva responsabilitat i del que el país necessita. Seguim amb el PSC, que és la tercera força, es queda amb 20, en perd 8, respecte a les últimes eleccions. Navarro diu que no són el que desitjaven, però que tampoc els que deien. Quarta força, Partit Popular, amb 19, en puja 1. Alicia Sánchez Camacho assenyala que els grans perdedors d'aquestes eleccions són Convergència i Artur Mas. Cinquena força, Iniciativa. Herrera diu que ara estem en el moment de construir la millor alternativa d'Esquerra. Recordem que puja 3 diputats, es queda amb 13. Continuem amb Ciutadans. Albert Rivera, que puja 9, es queda... No, en puja 6, es queda amb 9. Diu, avui hem vist la Catalunya real i, finalment, la CUP, amb David Fernández, com dèiem, entra per primer cop al Parlament. La CUP defensa la seva democràcia al carrer, no al Parlament. Recordem, Ignasi, que ha sumat més de 120.000 vots amb prop de 3,5% del sufragi.
I solidaritat amb Alfons López Tena, aquesta vegada ha quedat fora del Parlament. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. A veure si hi ha alguna última hora. Suposo que avui serà matí d'anàlisi pels partits polítics.
Doncs, estarem pendents fins ara.
Adéu-siau. Ara una pausa i seguim després amb la tertúlia que avui compartim amb el professor de dret laboral José Luis Salido, amb l'expert en polítiques de cooperació Eulàlia Reguant i amb el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Martín.
Ràdio Estel. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel.
connectats a l'actualitat des de primera hora.
Mig minut i seran 3:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb José Luis Salido, Eulàlia Reguant i Jordi Martín des de la Seu d'Urgell. Hem intentat proposar algunes claus d'aquest resultat electoral. Si els sembla, anem per parts. Del mal resultat, tot i la victòria de Convergència i Unió, alguna cosa més que es pugui dir, per exemple, sobre la possible fuga de vots cap a Esquerra, però també potser alguns cap al PP o cap a l'abstenció?
Jo crec que hi ha molt votant de Convergència que ha passat el seu vot, el votant independentista de Convergència que no se n'ha fiat, que ha passat el seu vot a Esquerra, perquè ha vist que com a mínim en discurs independentista era més fiable l'objectiu d'Esquerra Republicana, i evidentment també hem d'entendre que molt probablement hi ha votant de Convergència que ha traslladat el seu vot al PP per una qüestió més de polítiques i no d'acord amb el discurs plebiscitari de cap a la independència de Convergència i Unió. I això entenc que Convergència ha de fer la lectura i ho ha de veure i també ha d'entendre que el país no és seu.
Hombre, a mí me parece estupendo lo que dice Eulalia de que el país no es seu, ¿no? Es decir, que eso es lo que venimos diciendo muchos hace muchísimo...
Ahora contestará el señor Jordi Martín, para alusiones. Sí.
Hace muchísimo tiempo, ¿eh? Esto no es el solar de nadie, o sea que, por tanto, yo creo que esto está bien encontrado por parte de Eulalia. Ahora, yo creo que, con independencia de lo que digan los analistas, al final... El voto es secreto. Por tanto, sí que es verdad que han habido movimientos de voto, pero asegurar... Yo no me atrevo
es difícil
nunca,
interpretarlo.
Exacto, yo no me atrevo nunca a asegurar esto ha sido así o ha sido así, porque en definitiva no conozco cuál ha sido realmente el voto, y habría que preguntarle a cada uno de los votantes, oiga, usted antes qué votó y qué ha votado ahora, ¿no?
Y surtiría una mica de todo, seguramente.
Efectivamente, y saldría de todo. Pero sí que parece lógico entender que, como yo decía antes al principio, bueno, pues que el señor Mas ha agitado ahí todo el sentimiento nacionalista, independentista, soberanista y tal, y que la gente, efectivamente, los que estaban convencidos de esto, decían, sí, pero contigo no. Me voy con Esquerra Republicana, es decir, y eso es evidente.
Sí, sí, algunos pueden haber también a solidaridad.
Y a mí me parece también mucho mérito que, efectivamente, el Partido Popular ha incrementado un diputado, porque también ahí ha habido fuga de votos
a Ciutadans.
Porque claro, es que...
Això sí que s'ha demostrat, perquè molts ho han dit públicament.
Claro, porque además pasa una cosa, que el Partido Popular está gobernando en el gobierno de la nación, y por tanto...
També desgast.
Efectivamente, un desgaste importantísimo, sobre todo en época de recortes. Porque claro, hay recortes que se le puede atribuir a Convergencia, al gobierno catalán, pero hay otros que van directamente al gobierno de la nación, porque son dineros del conjunto del Estado, ¿no? O sea que, por tanto, eso va a ser complicado, y yo lo que insisto es, miren ustedes, los inventos con gaseosa.
Bé, senyor, em sembla que hi ha diferents punts sobre la taula, senyor sí. Jordi Martín. D'una banda, el fet que Convergència, doncs això, tingui una cura d'humilitat o això que diuen els seus companys de taula, que el país no és seu, ja sé que em dirà, sempre hem pensat que el país no és nostre, no?
Sí, no, està clar. Aquesta és una sensació que pot, de vegades, suscitar-se o de vegades, doncs, almenys, doncs, bueno, llegir-se la realitat d'aquesta manera. És obvi que la percepció de la realitat des de Convergència i Unió no és aquesta i que no es pot reduir una anàlisi, doncs, a una simplicitat així, no? Dit això, amb referència a algunes de les qüestions que s'han comentat, si, per exemple, la senyora Eulàlia ha comentat que el votant independentista de Convergència segurament ha passat a Esquerra Republicana. Home, podria ser una lectura que es fes d'aquesta manera, però no s'ha d'oblidar una qüestió que és molt important, i és que per primera vegada, en aquestes eleccions, per primera vegada Convergència i Unió s'ha presentat a les eleccions amb una proposta clara, i en aquest sentit cap al procés.
Que cap ja al dret a decidir, no a la independència, sinó al dret a decidir. No?
Cap al dret a decidir, que és allò on som, perquè clar, tot té una sèrie de passos a fer-se, i en aquest sentit un s'ha de fer rere l'altre. I el primer d'aquests passos és el dret a decidir. Així es va dissoldre el Parlament amb aquest compromís per part de diversos partits, que si mirem ara doncs, el resultat que han obtingut i el comparem al 2012, el 2010, perdó, doncs veurem que el nombre de diputats que estan a favor d'aquesta qüestió, d'aquest procés, amb les matisacions que vulgui, perquè, òbviament, entre uns i altres hi haurà molts aspectes que es diferenciaran, però ha crescut, no? I en aquest sentit, aquest invent amb Graciosa, que d'alguna manera es llegeix així o es descriu així, doncs s'ha d'entendre que òbviament no és un projecte, òbviament únicament de Convergència i Unió, però que si mirem quin és el suport que té ara, quina és la traducció que té ara aquest procés, aquest camí, amb les diferències que pugui haver-hi entre els agents que el proposin, doncs és una mica més gran. Per tant, no com a projecte de Convergència i Unió, que no ho ha sigut mai únicament, sinó que ho hem sentit moltes vegades al llarg de la campanya, l'Artur Mas, el president Mas, s'ha plantejat, s'ha presentat davant de l'electorat com una persona que podia ser el que el liderés, depenent de la voluntat, en aquest cas, de la gent, però en clau instrumental, no com una finalitat en ella mateixa, no com a Convergència, entenent-la com a finalitat, sinó com a mitjà, per aportar-lo endavant, tinguent en compte doncs, el lideratge doncs, del seu líder, de l'Artur Mas. I en aquest sentit, per tant, doncs, i en referència una mica a la lectura que es fa des d'alguns diaris de Madrid, no s'ha de llegir únicament com una qüestió de Convergència i Unió, sinó com una qüestió de país. Aquesta qüestió de país està sobre la taula, i aquesta qüestió de país no ha desaparegut, i aquesta qüestió de país segueix creixent, amb la matisació i amb les divergències que pugui haver entre els partits polítics que la representin. Però sí, en tot cas segueix existint.
Sí, perdoni, aquests resultats no sembla que donin un pronunciament del poble català més independentista que en la legislatura. Del dret a decidir sí que entenem que pot haver crescut, però potser aquest ascens del PP i Ciutadans també és digne de tenir en compte.
Jo crec que és digne de tenir en compte, però també perquè ha augmentat la participació. Però jo sí que crec, i amb això sí que estic d'acord, senyor Joan Martín, és que respecte al debat sobre el dret a decidir, la ciutadania catalana, majoritàriament de la que ha anat a votar, s'ha manifestat clarament a favor. És a dir, no tinguem en compte que hi ha 2 milions i pico de vots que han anat a les forces polítiques que defensen el dret a decidir. Per tant, amb això sí que crec que molt clarament, el que passa que què ha dit la ciutadania, sí, estic d'acord amb el que tu, senyor Mas, estàs proposant o Convergència i Unió està proposant, però no a qualsevol preu. És a dir, no amb les teves polítiques. I jo crec que aquest és el punt, però sí que el debat sobre el dret a decidir crec que segueix estant sobre la taula i segueix sent vigent i està validat per la ciutadania catalana. Que això ho hem de tenir clar, perquè ahir va un moment, la primera compareixença del senyor Mas primer en roda de premsa, semblava que igualia, després ja quan va sortir al balcó del Majestic, com cada vegada que ahir no ho acabava de trobar massa lògic perquè no sé ben bé què celebrava el balcó del Majestic, però més enllà d'això, allà ja va tornar a recuperar el discurs de sí que hi haurà el referèndum. I va haver un moment a dins que semblava que es tirava una mica enrere. Però jo crec que el debat ha guanyat i ha sortit. El que passa que hem de veure ara com es fa i quines són les aliances que es creen. Que aquest matí ja la senyora Alicia Sánchez Camacho ha dit a Catalunya Ràdio que ells no volen pactar.
Sí, yo creo que hay dos o tres cuestiones más o menos claras en este desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, las consecuencias de envolverse en la bandera son estas, es decir, que la ciudadanía ve más allá de eso y dice, oye, mire usted, no, aquí esto no es el pueblo de Cataluña, esto es el proyecto del señor Mas y tal, que efectivamente pretendía la soberanía y pretendía un discurso independentista, y ahora ya hemos bajado velas, ahora ya solamente es el derecho a decidir, ¿eh? O sea que por tanto ahí ha habido una menor graduación de ese furor independentista que había ahora. Y lo que no me parece nada bien es lo que decía el señor Martín, ¿no? En el sentido de repartirse la debacle. No, mire usted, decía, hablando de las responsabilidades de los demás. No, no. Quien lidera el proyecto inicialmente es usted. Que usted quería una mayoría suficiente para hacer una mayoría excepcional, se decía en los discursos políticos, para hacer no sé qué invento.
Si ara recordem una dada, i és que Artur Mas havia fixat en 90 escons claro. Els partidaris del dret a decidir i s'ha quedat en 87.
Efectivament. O sea,
comptant que... Iniciativa, que aquí queda una mica dubtós.
Bueno, Iniciativa està a favor del dret a decidir.
Sí, però no tant de la independència, almenys pel que fa...
Efectivament. Por tanto, ara ja no se habla de independencia, ahora se habla solamente del derecho a decidir. Ahí lo hemos rebajado. Y luego, claro, repartir las culpas a los demás, hombre, pues no me parece justo cuando quien lidera ese proyecto es justamente el señor Mas, que efectivamente disuelve el Parlamento en un momento que nadie le pedía que lo disolviera, sino simplemente para tratar de gobernar con mayor comodidad y llevar adelante ese programa soberanista. Por tanto, quien ha fracasado de una manera estrepitosa en este caso ha sido el señor Mas. Y yo, vamos, me apunto al carro de los que ya han empezado a decir que evidentemente el señor Sarkozy, cuando perdió las elecciones, al día siguiente dimitió, y yo creo que lo que tiene que hacer el señor Mas es, por vergüenza torera, claro que no tiene ni vergüenza ni es torero, pero bueno, de todas maneras debería dimitir.
Bé, ha dit això el senyor Salido, també el senyor Albert Rivera va proposar ahir a Artur Mas que dimitís o que nomenés un altre candidat a la presidència de la Generalitat per la investidura. Bé, ara no ens, si els sembla, no ens allargarem discutint això, però sí, li volem preguntar, per exemple, al senyor Jordi Martín si hi haurà alguna conseqüència interna en el si de Convergència i Unió després d'aquesta davallada en les expectatives. Conseqüències internes, em refereixo a l'hora de fer autocrítica o de reorganitzar la federació d'alguna manera.
Sí, permeti'm abans, però matisar algun enfocament que es doni de la qüestió, no? O sigui, es planteja, el senyor José Luis Salido planteja la qüestió, hem sentit aquest plantejament moltes vegades anteriorment, al llarg d'aquesta campanya, com si no hi hagués cap necessitat pel fet de convocar eleccions, perquè la finalitat, doncs no sé quina devia ser, però la finalitat no ho comportava, no? Jo en aquest cas discrepo i discrepo molt, molt fortament perquè, miri, fixi's, l'any 2010, quan es plantegen les eleccions al Parlament, es plantegen en un sentit concret. Hi ha unes propostes sobre la taula i la ciutadania escull molt majoritàriament una proposta que és a favor del pacte fiscal. Aquesta proposta, un cop comença la legislatura, es procura portar a terme, materialitzar de mica en mica. Es busquen els consensos necessaris. Es veu clarament que aquesta proposta té un gran acolliment, no només al Parlament, sinó en el si del teixit de la societat catalana, entre el 70 o el 80% de suport. Aquest és el mandat que tenia, en aquest cas, el partit polític que havia guanyat les eleccions, Convergència i Unió, i és el que va portar a terme. Fins que va poder, és a dir, el va intentar portar a terme a Catalunya buscant les complicitats, els consensos, i el va portar a Madrid, que és el que seguia el pas següent, no? Perquè deixeu-me dir, entre parèntesi, que les coses requereixen d'uns passos, ho dic en referència de la qüestió de la independència o el dret a decidir, que m'agradaria matisar també després. En el moment en què aquesta qüestió és inviable, el sentit de la legislatura i, per tant, el mandat que la gent, el poble de Catalunya va donar pronunciant-se el 2010 en el context en què es van plantejar les eleccions, ja no té sentit. I des d'un punt de vista escrupolosament democràtic, si el plantejament ja no té continuïtat i estem davant d'un exocac, el que cal des d'aquest plantejament democràtic és tornar a preguntar a la gent si realment, doncs, canviat el paradigma i passant en aquest sentit cap al dret a decidir, no cap a la independència, i en això hi vull insistir molt clarament, perquè quan es va dissoldre el Parlament no es va dissoldre amb aquest suport majoritari d'aquests dos terços cap a la independència, sinó cap al dret a decidir, És a dir, cap a la possibilitat de preguntar i de contestar aquesta pregunta, sí. I després veure quina és l'opinió que té el poble de Catalunya, però no de manera unilateral cap a la independència.
Li agraeixo la voluntat d'explorar al màxim tots els temes. El que passa és que en aquesta tertúlia també el temps és limitat. Sobre el dret a decidir, hem de dir, i ens ho recordaven els companys de producció, que el PSC fins i tot ha dit que estava a favor del dret a decidir, el que passa que potser no en la concepció amb què l'entenen Convergència, Esquerra o fins i tot Iniciativa.
No, exactament, però jo crec que aquí, ja que parlem del PSC, és algú que ha de fer una lectura en profunditat, molt en profunditat dels seus resultats.
Efectivament,
és a dir, sí. És evident que ahir el sondeig de TV3 en un primer moment li donava una caiguda molt més gran, però jo a quarts de 10 del vespre vaig veure els apoderats que estaven al meu col·legi electoral que s'abraçaven d'alegria a mesura que l'escrutini avançava, perquè la caiguda no era tan forta, que era, em preocupa que algú celebri no caure tant com estava previst, perquè han perdut 8 diputats. Era bastant dantesc. La imatge felicitant-se entre ells i abraçant-se, perquè era no sé què celebreu ben bé, però jo diria que hauríeu d'estar molt preocupats per no haver fet campanya durant 15 dies, perquè han renunciat pràcticament a fer campanya, i per ser incapaços de construir i vestir un projecte alternatiu i diferent que realment proposi coses per la ciutadania.
Sí, ha perdut 8 diputats de fa 2 anys al PSC, però és que si mirem des del 2006, em sembla que són 28 els diputats.
Sí, no, va, la caiguda lliure jo crec que encara no ha arribat al seu fi.
Yo creo que lo que decía el señor Martí tiene también otra lectura, evidentemente cada cual piensa lo que piensa, ¿no? Pero yo creo que también ese avance electoral y tal, es que se veían venir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción y cómo eso había que taparlo de alguna manera porque estaba salpicando.
Sí, pero también ha habido una acción del diario El Mundo que...
Muy, muy mucho.
No, como a mínimo es...
No, vamos a ver, yo no entro en quién ha dicho o quién ha dejado de decir. Yo lo que digo es que hay un problema de corrupción muy anterior a lo que decía el Mundo.
Si El Mundo no lo digo porque, la verdad, también es corrupción.
Bueno, yo creo que alguien puede llegar la excepción veritatis ahí, es decir, porque de alguna manera ya han salido de la prensa los documentos que todo el mundo decía que no existían, pues mira, al final sí que existen. Qué casualidad, ¿no? O sea, que por tanto, y además ya venía de antes, porque el caso Palau es muy anterior a lo que ha dicho lo que ha dicho
el Mundo. El cas de l'Institut Català de Salut, que el senyor Xavier Crespo torna a ser diputat perquè era el número 4 per a Girona, i en el fons és diputat gràcies a que havia prescrit perquè va sortir i era cert i torna a ser diputat.
O sea que, por tanto,
creo usted que también puede haber influido en eso.
Claro, que necesariamente tiene que haber influido, porque aunque aquí se ha tratado de que esto sea un oasis y tal, oiga, mire usted, se dijo en el Parlamento de Cataluña, no se dijo, claro,
pues senyors, en lo que digo en Europa. Em sap greu començar a parlar ara d'aquests temes de corrupció quan ja ens han tocat les 9. Vol acabar amb alguna rèplica breument, sisplau, senyor Martín?
Sí, breument, doncs, insistir només en la qüestió que apuntava ara el senyor José Luis Salido, doncs no només és una qüestió que... No només s'ha de fer referència a aquestes qüestions que s'ha dit, sinó també a la manera, com es diu, d'enfocament que s'ha fet en el sí de la campanya electoral i sense cap mena de prova en aquest sentit, i no només des d'un diari, sinó des d'estructures de l'Estat i des del partit que està governant actualment el govern espanyol, unes qüestions que apunten cap a una qüestió que sí, que pot haver tingut unes conseqüències, però que en tot cas, en cap cas, redueix aquesta inèrcia que ha pres no Convergència i Unió, sinó Catalunya, en un camí cap al dret a decidir i cap a la pregunta, en aquest cas, cap als catalans i catalanes sobre el futur de Catalunya, que no ha desaparegut i que segueix estant sobre la taula, i si ha de ser coliderada, doncs serà coliderada, que és el que ens està dient la població, però en cap cas desapareix.
Avui ens han acompanyat a la tertúlia el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Martín, també el professor de dret laboral José Luis Salido i l'experta en polítiques de cooperació Eulàlia Reguant. A tots tres, moltes gràcies per aquesta anàlisi postelectoral. Fins una propera ocasió. Tindrem ocasió d'entrar també en altres temes. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Ara, quan passa un minut de les 9, els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després el comentari avui sobre les eleccions de Josep Miró i Ardèvol. També parlarem d'una pel·lícula sobre el Rocío i d'altres temes, com sempre, en la segona hora, fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Dia 8 de ressaca electoral, el president Artur Mas ha revalidat la seva victòria després d'unes eleccions convocades en clau plebiscitària sobre el dret a decidir. A banda dels que hi aposten, sí, ho ha perdut tots els escons, se n'ha quedat amb 50 i haurà de pactar probablement amb Esquerra, que esdevé la segona força, amb 21, després de sumar-ne 10. Iniciativa obté 13 escons i la CUP irromp al Parlament per primera vegada amb 3 diputats. Per la seva banda, el PSC en perd 8, es queda amb 20, i a banda oposada al dret a decidir, el Partit Popular en té 19, en suma 1, i Ciutadans triplica representació en passa de 3 a 9. El rei Joan Carles, que continua ingressat a l'hospital després de la intervenció de maluc que es va sotmetre, va rebre ahir diumenge a la tarda la visita de la seva filla, la infanta Cristina, acompanyada del seu marit Iñaki Urdangarín. Fons de la casa del rei han informat que la visita va ser iniciativa de la mateixa infanta Cristina, que el dissabte va comunicar al monarca la intenció de visitar-lo juntament amb el seu marit. De l'exterior continua oberta la crisi institucional provocada per la decisió del president Mohamed Morsi d'atorgar-se poders per damunt de la justícia. Quan ja fa una setmana que van començar les protestes, es manté encara la crispació a l'emblemàtica plaça Tahrir i també en altres indrets del país amb enfrontaments entre els partidaris dels germans musulmans i els detractors. Ahir, per cert, va morir un jove de només 15 anys partidari dels germans musulmans i ja hi ha més de 500 persones ferides. En esports, Sebastian Vettel es va convertir ahir en el tricampió més jove de la història de la Fórmula 1, superant Fernando Alonso, que va quedar segon per només 3 punts. I d'altra banda, en futbol, el Barça va golejar també ahir el Llevant per 0 gols a 4, només 18 minuts, i ja és a 11 punts del Real Madrid a la Lliga. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com està l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Franco, bon dia.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, informar els usuaris que per una incidència tècnica el funicular de Montjuïc es troba momentàniament fora de servei. Hi ha normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els operadors de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Així que de moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació, com sempre, quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts i mig de les 9. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics, també exconseller de la Generalitat. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Quin dubte hi ha que el tema del dia, de la setmana i de molts mesos, perquè portarà cua, és el resultat de les eleccions. Potser ens podríem preguntar d'entrada com és possible que les enquestes s'equivoquin tant i ajudin els polítics a equivocar-se. Cal reiterar una cosa ben coneguda i massa oblidada. Les enquestes, per la forma com es fan, no tenen gaire capacitat de registrar els grans canvis de tendència. Ahir se'n va produir una participació molt més alta que l'habitual, i això ha donat lloc a una radiografia del resultat que poc té a veure amb el que es preveia abans. La pregunta és qui ha guanyat, perquè tothom es declara en una mesura o altra guanyador. Sembla clar, si fem cas del balanç net dels vots, que els guanyadors són molt concrets. En primer terme, Esquerra Republicana guanya un quart de milió de vots, que és molt nets, seguit de Ciutadans, i més enrere, però també en quantitats substancials, Iniciativa per Catalunya amb 128.000 vots i, molt a prop d'ella, les CUP amb 126. I qui perden? Doncs clarament Convergència, 91.000 vots menys, i PSC amb 50.000. El PP es manté en el llim, aconsegueix uns quants milers de vots més, proporcionals a l'alta participació que hi ha hagut, diguem-li, aguanta l'estirada de la participació, i això fa que en termes percentuals no es mogui. Ha millorat la seva posició relativa amb un 0,6%. Aquesta és una radiografia ràpida de la situació. A veure, i un suficient, perquè no tindríem de perdre de vista un altre eix. Els partits menys compromesos amb el poder, els que mantenen unes posicions més crítiques amb l'actual crisi, la forma de ser gestionada, les retallades, tot aquest paquet socioeconòmic, són els grans triomfadors. Només cal dir que, sumant Esquerra Republicana, Iniciativa i les CUP, obtenen mig milió de vots més. Si recordem que l'aportació de votants nous va ser de 642.000, ens en donarem compte de la magnitud d'aquesta qüestió. Des d'aquest altre punt de vista, podrem dir que perdren els grans a Catalunya, també els grans a Madrid, que han estat o estan compromesos amb el poder. I aquesta és una segona lectura que no es pot perdre de vista. Resultat final i perspectives, doncs, força complicades. Malgrat que Convergència té una posició hegemònica inqüestionable, com mai, perquè els altres, el segon, no li fa ombra, el PSC, i podria pactar a totes bandes amb gran comoditat, es troba limitada, encerclada, per una banda, pel seu compromís amb el dret a decidir, i per una altra, tirar endavant els pressupostos de l'any que ve i gestionar-los amb tot el que comporta de dificultats financeres i, per tant, de malestar amb la població. Segurament Catalunya ha perdut una gran oportunitat, una oportunitat històrica. El seu vot ha quedat molt fragmentat. S'han afeblit els grans lideratges, i això segurament fa molt més difícil marcar amb claretat quina és la línia de sortida de tot plegat. Segurament era el que es podia esperar d'aquesta fragmentació d'una societat tan fortament desvinculada com la nostra. Però, naturalment, això no és un consol. En definitiva, que no hem sortit de les eleccions millor del que hem entrat, potser una mica o bastant més malament. Malgrat això, que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. 5, 6, 7, 8. El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dissabte a les 2 del migdia, amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere Garcia. Tots els títols, els escenaris, les novetats. Amb Lletra i Música. Cada dissabte a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
S'ha estrenat aquest cap de setmana a Catalunya el documental El Rocío es compartir. Amb aquesta pel·lícula, el director de cinema Francisco Campos Barba, que té 41 anys, ofereix una mirada diferent al que és la romeria més important d'Espanya. El Rocío es compartir dura 75 minuts, que són enregistrats durant el rumiatge al Rocío de l'any passat, del 2011. I amb la història que explica el documental, se submergeix l'espectador en les profunditats d'una realitat jutjada sovint només per les aparences. El Rocío és, evidentment, manifestació externa, però també és una fe popular molt profunda. En aquest any jubilar del Rocío, on la imatge de la Blanca Paloma està traslladada al poble del Monte, cosa que renova molt la devoció dels rocieros, l'aparició d'aquesta pel·lícula pot ser especialment oportuna, no només per commemorar aquest any jubilar i també l'any de la fe a nivell universal, sinó, sobretot, perquè moltes persones que no coneixen aquesta realitat de pietat popular en tinguin més dades i més coneixement. Del Rocío es compartir, pel·lícula que s'ha estrenat ja a casa nostra, parlem amb el seu director, Francisco Campos.
senyor Francisco Campos, director de la pel·lícula El Rocío es compartir. Bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia.
També ens acompanya el nostre company David García, que ha vist la pel·lícula, va veure una preestrena la setmana passada. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Tu, que també ets rociero d'esperit, segur que t'has sentit molt, molt bé, no?, mirant aquesta pel·lícula.
Però sí, m'he sentit reflexat d'esperit i de sentiment, també, perquè des de petit m'ha inculcat aquesta tradició i aquesta fe. I sí que és un clar reflexe del que es pot viure en moments màgics d'aquesta romeria, que es posa d'Espanya, si no, podríem dir del món, de la més important del món.
Uh-huh. El Rocío es compartir, produïda per Quien Dijo Miedo Producciones, ja s'ha estrenat a molts llocs d'Espanya i el que es vol és això, promocionar la Mare de Déu del Rocío. De quina manera ho fa vostè, senyor Francisco Campos, aquesta promoció del Rocío a través de la pel·lícula?
Pues, como te decía él, es la más importante del mundo. Y la razón es que todos en hermandad, y no solo hermandades andaluzas, sino que también aquí, en Cataluña, tenemos ya 23 hermandades rocieras que hacen ese peregrinar hacia la Blanca Paloma con ese sentimiento mariano, igual que podíamos tener con Montserrat. Porque, ya digo, el que tiene ese sentimiento, da igual que sea hacia la Virgen de Montserrat como a la Virgen de Rocío, es el mismo sentimiento. Pero los que vinieron en los años 60 como inmigrantes andaluces querían conservar, querían seguir esa fe hacia su Virgen de Rocío y que, llegado el día de Pentecostés, pudieran seguir celebrándolo. Actualmente aquí en Cataluña, pues cuando vino mi padre en los años 60 como inmigrante andaluz, y ya que yo soy barcelonés, nacido aquí.
Efectivament, vostè va néixer l'any 1971 a Barcelona i és fill d'andalusos, tot i que després, per circumstàncies, va tornar a viure fora de Catalunya.
Exactamente, y además bautizado en la Sagrada Familia, que tengo ahí mi foto de pequeño, muy orgulloso de...
Moltes felicitats, eh?
Gracias.
A la cripta, suposo.
Sí, clar. Sí, sí. Y entonces, claro, el que esta agrupación, que comenzó siendo agrupación, pasados los años, llega a ser la hermandad del Rocío de Barcelona, pues para mí es como que mi padre puso ese granito de arena y ahora yo, al traer la película aquí a Cataluña, es como poner otro granito de arena, ya que esta película representa lo que es esa tradición, esa cultura andaluza que se sigue haciendo aquí en Cataluña. Todo comienza, pues, por ese Rocío que mis padres me transmiten desde pequeñito. Yo veía a mi madre cómo antes de la celebración de Pentecostés, una misa que se hace en la ermita del Rocío, no dentro, sino fuera, donde todos los sin pecados, 117, hacen como si fuera la iglesia, rodeando ese púlpito donde muchísimos párrocos dan ese día la misa. Ahí, en esa celebración, mi madre, el día antes, yo veía cómo preparaba filetes empanados, tortillas de patata, y llegaba con esas dos cestas a la casa hermandad. Compartíamos la comida, pero no quedaba eso ahí, porque además se compartía un rosario, se compartía un baile. Claro, todo esto se me queda a mí de pequeño. Por la trayectoria mía de mi vida, me voy fuera mucho tiempo, 10 años, y a la vuelta veo cómo mi hermana tiene a dos niñas, una de 5, María, y la mayor de 9, Rocío.
Aquí en Cataluña.
Eso, no, en Sevilla.
A Sevilla.
En Sevilla. Tengo otra hermana que vive en Cataluña, pero esta todavía aún no tiene hijos. Y le dice María, la pequeñita de 5, a Rocío, porque están discutiendo por una muñeca. Rocío, hay que compartir. En ese momento, la mayor le da la muñeca. ¿Qué tendrá esa palabra, compartir? Para que la niña, ya a esa edad, sepa que tiene que darla. Claro, y como para mí el Rocío era compartir, por lo que ya te he explicado antes, uh-huh, ahí arranca mi motivación para hacer y enseñar ese Rocío, sobre todo por el compartir.
El Rocío es compartir. Recordem que els sin pecados, als quals es referia ara Francisco Campos, són aquelles imatges de la Mare de Déu en forma d'estandard, de penó, que estan a sobre de les carretes populars que tenen totes les germandats i que es concentren cada dilluns després de Pentecosta en la magnífica celebració del pelegrinatge, on centenars de milers de persones es troben en un pelegrinatge únic, universal, segurament el més nombrós del món.
Sí, és el más numeroso. Ya te digo, no solo en Andalucía, sino aparte cruza la frontera. Hay hermandades tanto en Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ese día hacen ese peregrinar. El que no puede, como por ejemplo pasa aquí en Cataluña, eso te lo podrá contar quizá mejor David, ocurre algo muy, muy especial.
Lo celebran aquí, a Cataluña.
Lo celebran aquí, a Cataluña, y quizá debería él de comentar un poco, porque es algo muy, muy, muy especial.
Sí, has anat a alguna festa rociera aquí a Cataluña, oi, David? Més d'una vegada.
Sí, he anat a más de un rocío aquí en Cataluña, y lo que ha dicho, son tantas hermandades que se aglutinan, este año hay dos más, que serían ya 119, con Cornellà y Chiclana de la Frontera, que última hora se han unido. Y sí, es una romería universal argentina, incluso el camino europeo, que es el camino que viene de Bruselas, que llega hasta el Rocío y se afluencian todos, y se juntan todos en la ermita del Rocío. Y aquí en Cataluña, pues por la emigración del año 60 y todo, y que hoy en día la hermandad de Barcelona también tiene un papel importante, juntamente con las hermandades que no pertenecen a la filial de Almonte.
Pero que también existen y también fomentan la devoción, efectivamente.
También, pues, a la vez aglutinan ese sentimiento, incluso hay una réplica, se podría decir aquí, en Cerdanyola, de la imagen de la Virgen del Rocío.
A part de la Germandat de Barcelona, que està integrada a la Germandat Matriu, hi ha la de Cornellà des d'aquest any, una nova.
Aquest
any.
Amb
la qual em sembla que has anat tu fa poc al Rocío.
Sí, vaig anar a la missa que van fer, al Monte, a la missa que van fer, i inclús el cardenal nostre, Lluís Martínez Sixtac, va anar a recolzar aquesta germandat a la missa de Pentecostés.
Jo mando felicidades a la Hermandad de Cornellà, perquè és un arduo, trabajo para conseguir ser filial de la Hermandad Matriz del Rocío.
Només son un centenar llarg de germandats, oi?
Sí. Y la otra cosa, que al mencionar a nuestro cardenal de aquí de Cataluña, tengo una anécdota muy, muy bonita que me puso los vellos de punta el día después de esta misa de Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Pues normalmente a esta misa suelen invitar a algún cardenal para que presida la Eucaristía. Ese año que yo hago el rodaje, 2011, es nuestro arzobispo de aquí de Cataluña, Sixtac, y al día siguiente salen los periódicos hablando de esa Eucaristía. Me viene una amiga, que estábamos todavía con el rodaje, y me dice, mira, Francisco, el titular de los periódicos. Y dice, el cardenal de Barcelona preside la misa y invita a todos los rocieros que compartan. A mí se me pusieron los vellos de punta. Porque ese es el,
compartí,
es el mensaje.
Topic,
Es el mensaje. ¿Por qué? Porque normalmente los medios de comunicación, todo lo que enseñan es el salto a la reja. Para ello, siempre el que no conoce el Rocío piensa que es eso, un montón de gente que saca una virgen y ya está.
Y gente apasionada. Exacto. Fins i tot, intentan presentarla gairebé como boja, ¿no? Aquesta
exacto.
Gent.
Y entonces, lo original de esta película es que no sale el salto a la reja. Porque una de las cosas que yo tenía que tener en cuenta era que no quería que saliera esta parte que todos los medios de comunicación muestran, que serían el salto a la reja, ese famoseo que lo que hace es ensuciar la imagen del Rocío, porque sí, está ahí, pero son gente que quieren aprovechar.
Sí, son personas que tienen el dret a tener
sí.
la seva devoció, pero particularmente, personalmente.
Y la otra cosa es no mostrar tanto el folclore en el sentido de que los palos de cante, los vestidos, porque eso ya existe en muchos documentales. Yo quería mostrar por qué la romería del Rocío hacia la Blanca Paloma es la más grande del mundo. Y eso es por el compartir, cosa que lo demuestro con la película.
Per tant, en la película es mostren moltes imatges de compartir menjar, de parlar, de diàleg.
En la Eucaristía también salen imágenes donde a lo mejor no se muestra toda la Eucaristía, pero sí esas partes que compartimos, ¿no?
Uh-huh. Ahí. La història del documental El Rocío es compartir, doncs, és la història d'un pelegrinatge. El qui mira la pel·lícula està gaudint d'un pelegrinatge des de la distància, des de l'imaginari col·lectiu.
Jo, per a mi, com me dijo uno de los de público que estuvo viendo la película, más que viéndolo en la distancia, me dice, es que me has llevado al Rocío. Dice, es que estoy viendo la película y estoy dentro. Es que me he emocionado, es que he llorado. Y aparte, yo creo que esta película no es solamente para el que conoce el Rocío, que verá su propio sentimiento reflejado, sino para el que no lo conoce, para que lo entienda y verá ese sentimiento. Porque muchos de ellos, cuando termina la película, me dice, veo vida. ¿Cuándo es? Yo quiero ir.
El Rocío, protagonista d'aquesta pel·lícula, documental El Rocío es compartir, que es pot veure, suposo, que en uns quants cinemes de Catalunya.
Sí, ja ha sido el estreno y lo podem ver en Barcelona aquí en La Maquinista, en Hospitalet en Los Magic, en Badalona en el Film Gran Vía, en Terrassa i en Sant Boi.
I a Sant Boi de Llobregat, gràcies per la informació.
Sí, també.
Sant Boi, per al·lusions, tu que ets de Sant Boi, David.
D'aquest divendres pot veure també a Cinemes Can Castellet de Sant Boi.
Doncs sí. Molt bé. Gracias por la información, porque ens estalvia de mirar la cartellera.
Yo quería comunicarte que, y sobre todo por el que al ser una radio cristiana, quería dar una aportación que me vais a entender todos. Yo creo que esta película, un poquito estoy tocado por la Virgen y apoyado por ella, por varias casualidades que yo creo que no son casualidades. Y es, el día del estreno coincide con la comunión de esta sobrina mía, que es la que peleaba por la muñeca y dice lo de compartir.
De unido.
El día que se estrena en Madrid es el día de la patrona de Madrid. El día de Zamora es el día de la Virgen de Zamora. Y ahora el estreno en Cataluña coincide con Santa Cecilia, sí, que sabemos que es la patrona de la música y es donde, como dijo Juan Pablo II, en el Rocío el cante se hace oración.
Doncs, escolti, aquestes connexions ens impressionen també molt a nosaltres, eh? Senyor Fran Campos, Francisco Campos Barba, que ens ha visitat avui, director de la pel·lícula documental El Rocío es compartir. David García, vols comentar alguna última cosa?
Sí, l'última cosa que vull comentar, Ignasi, que el moment màgic també, que no surt a la pel·lícula, però que també és el moment que el monte comparte su patrona con toda la gente que va allí a adorarla durante esa semana. El momento del monte saca la Virgen, todo eso es el momento que comparte.
Aquesta sortida de la imatge significa una mica l'obertura, no?, d'aquesta espiritualitat a tot el món. Sí. Encara que tingui una cultura específica, però és oberta a tot el món.
Exactamente, aunque también yo te digo que don Manuel Soria Campos, que es el delegado de Hermandad y Cofradía del Obispado de Sevilla, que vio el preestreno junto con la Hermandad Matriz del Monte, que tenían que dar ese visto bueno, dijeron, ha mostrado un Rocío muy sutilmente desde dentro y se ha posicionado muy bien en el lugar de la fe.
Precisament la celebració de l'any de la fe a l'Arxidiòcesi de Sevilla el van tenir amb aquesta pel·lícula, oi?
El fin de semana pasado se estrenó de nuevo, ya que se llevó 7 semanas en los cines, para celebrar el año de la fe, donde fue un éxito total, aforo completo, y la verdad me hace una satisfacción porque coincide con mi tierra natal, Barcelona, el estreno y esa celebración en Sevilla con el año de la fe.
I per últim destacar que en el marc de l'any jubilar rociero al monte també hi haurà alguna activitat relacionada amb la pel·lícula, oi?
Exactamente, sobre todo por el gran interés del arzobispo de Huelva, que me citó hace 2 semanas, estuve con él y quería hacer algo muy importante, tanto en Almonte, por estar allí en la Virgen, en el Rocío, y también en Huelva.
Doncs moltes felicitats pel ressò espiritual que pot tenir i està tenint ja la pel·lícula El Rocío es compartir. Hem parlat amb el seu director, Francisco Campos. Bon dia, que vagi molt bé i gràcies per haver-nos acompanyat.
Muchas gracias y todo aquel que quiera seguir la trayectoria de la película lo podrá ver en el Facebook El Rocío es compartir. Gracias.
Adéu-siau i gràcies, David. Adéu.
Bon dia.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure-la amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Comencem la nostra secció social habitual dels dilluns i avui amb un col·laborador, el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, Àngel Miret, que ens va acompanyar també ahir a la nit, en la nit electoral. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Potser ha pogut descansar molt menys de l'habitual, però li agraïm especialment avui que sigui entre nosaltres també.
Bé, ha estat una nit apassionant i per tant doncs ho donem per bo, diguem-ne així, que hagi estat el descans una mica menor del que hauria de ser.
Gràcies. Comencem amb un breu comentari sobre les eleccions, precisament.
No, molt breument, ja no tant de resultats, perquè d'això se n'ha parlat abastament, sinó una mica allò des d'una perspectiva del que és aquesta emissora, de dir el que és la pluralitat de la societat catalana i sobretot de la necessitat imperiosa. Ara hi ha un resultat democràtic amb un 70% o prop d'un 70% de persones que han anat a les urnes, per tant ningú pot discutir de manera immediata que aquesta és la voluntat del poble català, el reflex que tenim avui a les eleccions, i per tant es fa necessari absolutament el diàleg. Jo crec que això és una de les primeres conseqüències d'aquest resultat. És a dir, cal que els partits parlin entre ells i sobretot que parlin amb generositat i parlin pensant en dos escenaris. Un és l'escenari de les relacions Catalunya-Espanya, la qual és evident que és necessari un canvi en aquestes relacions, ja veurem on ens porta aquesta realitat de canvi, i l'altra és una necessitat d'afrontar d'una manera decidida la crisi que tenim al davant. Aquestes, diguem-ne, són les dues conseqüències que es deriven des d'una perspectiva de diàleg i de canvi de relacions.
Avui em sembla que vostè vol parlar d'habitatges.
Doncs mira, és bastant sorprenent l'anunci que va fer en el seu moment, fa dies ja, el secretari d'Estat de Comerç de l'Estat espanyol, que proposava una modificació de la llei d'estrangeria en el sentit que es donaria permís de residència a aquells estrangers que adquireixin un habitatge d'un valor superior als 160.000 euros. Jo crec que necessàriament hem de criticar una mesura d'aquestes. El primer que vull dir és, perquè els nostres oients se'n recordin, que una cosa és el permís de residència i l'altra és el permís de treball. Això vol dir, per tant, que es donaria permís de residència, no de treball, en aquells que compressin un habitatge. Què pot passar amb això? Poden passar moltes coses, però, per exemple, una que no seria gens insòlita seria de que les grans organitzacions, si em permeteu de dir-les, criminals o mafioses de l'est, per exemple, doncs ara m'imagino que compressin, doncs, no sé, 100 habitatges amb 100 persones que estarien aquí amb un permís de residència i no de treball. Això vol dir, doncs, que una organització d'aquestes que maneguen mils de milions d'euros podria comprar, insisteixo, no solament de països de l'est, sinó de la Xina o d'altres països, i portar gent aquí que no podrien alhora treballar. Per tant, no s'acaba d'entendre, novament, aquesta fugida cap endavant, cap a una mesura que, en definitiva, no fa sinó afavorir, novament, els interessos bancaris, que són, sobretot, els bancs els que, en hores d'ara, tenen l'estoc més gran d'habitatges en el conjunt de l'Estat. Aquesta és una mesura que s'aplica en altres països. Per exemple, a Hongria, en aquells que fan una inversió amb deute públic superior a 250.000 euros, o a Txèquia, Macedònia, Albània, en general a països, diguem-ne, en fi, d'una vessant democràtica i d'una història cívica moderada, no? Bé, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres, en fi, jo crec, i crec que aquesta és una demanda bastant àmplia també a la societat, de que és una mesura que caldria replantejar. Per sort, és una proposta que encara no s'ha vist reflectida a la llei.
Doncs bé, queda destacada aquesta notícia i anem a la que probablement serà ja l'última de temàtica social que ens proposa avui Àngel Miret.
Doncs mira, amb els temps de crisi com ara surt
la solidaritat,
també, també el millor de cadascú de nosaltres, i aleshores volia esmentar senzillament una sèrie d'iniciatives. N'hi ha moltíssimes més, eh?
Aquesta setmana el gran recapte, no ho hem d'oblidar, divendres i dissabte.
Divendres i dissabte, sí.
El Banc d'Aliments, l'obra social La Caixa.
Però aquesta és una mesura, diguem-ne, molt important. El Banc d'Aliments és una gran institució, però ara vull parlar de petites iniciatives.
Sí. A veure,
cadenes de favors, per exemple, una xarxa que se'n diu de Bahia a Bahia, a la ciutat de Barcelona, que va començar al barri de Sant Antoni, i aleshores, en fi, hi ha tota una sèrie de voluntaris i veïns que ajuden a localitzar les persones que necessiten un cop de mà, que pot ser des del subministrament d'aliments, doncs a la necessitat doncs, de tenir algun tipus de, no sé, unes crosses, una cadira de rodes, etc. I es mira de fer tota una xarxa. L'Ajuntament ha cedit un espai perquè els veïns puguin treballar. Aquesta és una iniciativa. Vam parlar un dia, em sembla, també, i faig referència a la reparació gratuïta de bicicletes. Una persona, diguem-ne, que recull les bicicletes, les repara, sí, i les dona, diguem-ne, a les persones que poden fer ús, o altres mesures, ciutadans que sufraguen beques escolars a partir d'una iniciativa del Casal dels Infants, Ajuda Mútua, Banc dels Temps, Horts Solidaris, és a dir, tota una sèrie de persones que cultiven i després donen gratuïtament el resultat, per exemple, en el Parc Agrari del Baix Llobregat, etc. És a dir, gràcies a Déu tenim moltes iniciatives, per no dir les dues fires solidàries que tenim al Nadal enguany.
Doncs ens traiem el barret davant d'aquestes iniciatives petites. Moltes gràcies, Àngel Miret, per aquest repàs en format breu. Espero que a partir de dilluns vinent, un cop després de l'impacte electoral i d'altres espais que tenim, puguem recuperar el format més llarg, que ens agrada molt comptar amb la seva presència i la seva aposta per temes socials. Fins d'aquí una setmana. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ràdio Estel. www.radioestel.cat. Sempre amb tu.
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, Tram se solidaritza amb el Gran Recapte d'Aliments de Catalunya.
Durant aquests dos dies, Tram donarà la recaptació de la venda dels bitllets senzills a la Fundació Banc dels Aliments.
Si compres un bitllet senzill, donaràs un àpat a 8 persones i així ajudaràs a lluitar contra la pobresa i la fam a casa nostra.
D'aquesta manera, Tram vol reforçar el seu compromís social amb les persones.
Tots podem ajudar. Tram.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros, pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Bon dia a tothom, bon dia, Carme.
Bon dia.
De dilluns, postelectoral.
De dilluns, però amb alegria, bueno, amb alegria, optimisme, sí. Cantant. Nosaltres és així, escolta.
Exacte.
Però anem al cafetó.
De celebracions cada dia, tu.
Exacte,
no?
Escolta.
Estem d'aniversari del cor i ho hem de celebrar.
Exacte. Ah, això mateix. I dir que, doncs, que ja s'acaba, eh?
Sí.
Vull dir, hem passat l'Equador,
sí.
O sigui que
sí,
això,
sí, sí.
El dia 28 s'acaba. Però, bueno, nosaltres fins al 28 anirem insistint i explicant, perquè
totes
realment les
ventes
d'aquest cap de setmana han sigut fabuloses.
Sí.
Jo crec que ens escolta moltíssim,
sí,
eh? I que ens fan molt, 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 molt de cas, que és el que es tracta, eh? I senyores contentíssimes amb el xec a la mà, que poden comprar moltes coses, per molt, o sigui, sigui molt o sigui poc. La qüestió és que et toqui alguna
cosa. Exacte.
L'alegria de que te'n vas amb alguna cosa, que sempre ens toca pagar a tothom. Doncs,
si t'ho regalen, benvingut sigui.
Exacte. Doncs, doncs recordar que tenim 2 milions de xecs per bescanviar, uh-huh. I que perquè ens ajudaran en aquestes festes de Nadal.
Molt bé.
I aprofitant les ofertes que encara tenim i que són molt bones, doncs mira, per exemple, en matalassos, 35% menys en tots els matalassos i bases. En catifes, estoretes i jarapes, un 40% menys. En estores de coco, goma, diversos models, 7,95. I la bomba, 2x1 en tots els coixins, diversos materials i mides. Mm. Llavors, mira, comencem amb electrodomèstics, que ja recordem que en electrodomèstics pots comprar ara i pagar en 12 mesos sense interessos, o el 31 de març, doncs tothom aprofita abans de Reis, abans de Nadal, abans de que s'acabin aquestes fantàstiques ofertes. Doncs mira, tenim una rentadora càrrega frontal LG per 390 euros.
Ah, dic,
390.
Dic, no em posis
390, no, 390
no,
300, euros.
Vale.
Una rentadora càrrega superior. Opsi, llum LED de fase pel rentat, 399. És que era aquesta, la del 399. Una secadora en Sonic exclusiva Hipercor, 179, imagina't, mm-hmm. Fantàstic. Rentaplats Tanussi, 5 programes, 3 temperatures, 2,89. Avui el 9 està de
sí,
moda, surt
sí.
A tot arreu, Rentaplats Box de color blanc, 599. Placa vitroceràmica, 60 centímetres, Bosch, bloqueig de seguretat pels nens, que això és estupendo,
mm-hmm,
saps tu que
sí.
Els nens tot ho toquen.
Sí, doncs, per seguretat va molt
exacte,
bé.
Exacte, doncs 299. I forn multifuncions Bosch, escalfament ràpid, 379. Forn de taula en Sonic, exclusiu Hipercor, temporitzador 60 minuts, 39,90. O sigui, imagina't que si no tenim forn, doncs aquests dies per gratinar els canelons,
sí.
per 39,90, per si, sí, exacte. A sobre la tauleta i apa, aquí
molt
estem.
Bé.
Bueno, com, anem a parlar d'ordenació, perquè tot ho tinguem ben posat.
Tot ordenat.
Tot
sí.
ordenat. D'ordre. Tot un 20% menys en tota l'ordenació. Mm-hmm. En tots els aports de planxar, en tots els estenedors, d'ales o murals, en totes les fundes de planxa, casa actual, en, caix, en caixes multiusos personalitzables, aquestes caixes que ens fan tant i tant servei per les joguines, per guandar, jo que sé, moltíssimes coses a sota el llit, fantàstic, eh? Mm-hmm. Un 25% menys en caixes, cistelles, un complement en diversos colors. Carro de compra plegable, Rossel Plegamàtic, disponible en diversos colors, 27 en 90. Són molt boníssims, a més, que són d'aquests plegables que van la mar de bé. Armari desmuntable, amb maleter, 19 en 90. I un penjador doble amb rodes, casa actual, 17 en 90.
Bé,
per tindre les camises del senyor, els pantalons, les sabates a sota, o sigui que... Què passa?
Doncs
no tenim
nosaltres
més de
seguim
temps?
Demà.
Demà,
i
doncs va, continua. Això continua,
exacte,
eh?
Exacte,
això
que no marxem i demà tornarem
això
a estar aquí.
Doncs molt bon dia
gràcies,
per tothom.
Carme.
Adéu, bon dia.
Adéu a tots. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Caminant per la vida, hem de prendre opcions i no sempre són fàcils. Amb els anys, pot ser que ens preguntem què se n'ha fet d'etapes que van ser importants per nosaltres i que encara no sabem massa com van quedar allà aturades esperant. El nostre protagonista d'avui, el Josep Maria Sentís, va encetar una carrera de cantautor a principis dels anys 70 i ara, després de molts anys, ha reemprès aquella etapa. Ha arribat el moment de tornar a posar la vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Josep Maria Sentís, tinc 62 anys i sóc de l'Hospitalet de Llobregat, he nascut a l'Hospitalet. Actualment he tornat a fer de cantautor.
Coneguem la seva història musical.
A veure, el primer contacte amb la música jo crec que és el que tenim tots. Quan un neix, quan traspassa la porta de la vida, el primer que et ve és el plor. I plorar és una expressió musical, perquè diu moltes coses. Però quan plores, les persones que hi ha al costat riuen, i tu plores. Jo crec que és la primera vegada que es riu per un plor. nosaltres abans de néixer, crec que captem ja uns estímuls. La meva mare era pianista, tocava l'orgue també a l'església de Sant Miquel, a Torroja del Priorat, un dels orgues més antics de Catalunya. Jo crec que abans de néixer sentia que ella tocava el piano i aquestes notes, vull dir, aquestes melodies, m'anaven entrant a poc. De petit em parlava molt d'en Pau Casals. La seva sensibilitat de tocar el violoncel, aquesta expressió musical que tenia tan característica, que el feia parlar. Jo crec que l'expressió del plor que he comentat abans doncs, també et venia, no? Però com a sentiment. Sentiment de lo que veies i podies viure dins de les seves interpretacions. Vaig començar a escola en el Santiago Apòstol, que era aleshores, ara és l'escola Sant Jaume, que està allà a la Torrassa, i allí van fer una selecció de veus de diferents aules, però no ens van dir per què era. I va ser, doncs, precisament per crear la primera escolania que es va fer allà, a la parròquia de Nostre Senyor dels Desemparats, a Hospitalet. Allí vaig estar, doncs, jo diria, des dels anys 60 fins als 65, 5 anys que vam estar dins d'aquesta escolania. Recordo molt els assajos, les interpretacions que es feien, les repeticions que ens feia fer l'hermano Vicente, que tu a vegades veies, dius, això està bé, i tu tornava a fer repetir, va, tornem-hi, perquè això no ha quedat bé. I després, bueno, les festes, vull dir, els Nadals, i això, tot el tema aquest que el vivies cantant a l'església. Això jo crec que va ser també l'inici d'un fil, perquè d'aquests components de l'escolania, quan va vindre l'època del que se'n deia els compaiàs, que és la música folk que es va introduir dins de la litúrgia, van tindre la idea ells d'entrar dins d'aquest folk i introduir-lo dins de la litúrgia. Diria que en la parròquia aquesta potser va ser el primer grup que va començar a fer això. Tot això, després, va portar a que, fora d'això, ells decidissin fer també crear un grup de folk. I aquest grup de folk doncs, va ser una continuació una mica d'aquesta història de l'escolania. Vam estar durant un temps, un any i mig, després es va desfer, però que va servir també per començar aquest contacte, jo diria, amb l'escenari i amb la gent, amb el públic. Era un grup amb guitarra, hi havia baix, hi havia banjo. Jo no tocava en aquells moments absolutament res i van dir, bueno, dèiem-li la percussió. Bueno, això és el primer que vaig començar i que vaig començar a tocar. I les peces, bueno, que tocaven, a veure, en un grup que es diu La Traca no podria faltar aquella cançó del tio Pep Sembamuro, no? Aquesta era una de les cançons que tocàvem. Tocàvem La Vall de Riudamel, es tocava el Paf, el Gran Màgic. Aquests temes eren bàsics, no? Això em feia viure amb molta intensitat, perquè és curiós, mai havia pujat dalt d'un escenari, però quan va acabar, va plegar aquest grup, a mi em feia falta tornar a pujar a l'escenari. I et vas trobar que no tenies res. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vall, i aquest cor que ara guarda la pena tan amarga del teu comiat. aquí entra el paper del meu pare. El meu pare un dia es va presentar a casa i veig que m'entra amb un paquet i mira, el pare ha comprat un pernil. I després vaig veure que era una guitarra. D'aquesta guitarra, que no sabia tocar, vaig començar a fer uns acords fins que van vindre les vacances, cap a Torroja, Torroja al Priorat, i bueno, allà a l'estiu me'n vaig agafar la guitarra i me'n vaig anar al camp. I allà, mirant per les Cribelles, que és el nom d'unes terres que hi ha allà, vaig veure una alzina, i així va sortir la primera cançó, una alzina. Em entero que es feia en el centre de Lleida el quart festival de la cançó catalana. Arribo allà amb la meva cançoneta i em diu, no, està molt bé, però en necessitem dues. Ah, carai. I vaig a casa, comencem a fer una cançó, una altra cançó, i va sortir Jo vaig pel món. Aquesta cançó sempre, juntament amb una alzina i el cant de primavera, va ser com un principi i tancament de les actuacions que feia. Clar, t'havies de moure, i en aquells temps, per trobar algú que t'apoyés, vaig tindre la porta oberta, i ho és a dir, amb Enric Frigola, a Ràdio Espanya, que estava allà a les Rambles. Allà vam fer unes gravacions de cançons en el seu programa, i d'allí em va enviar el primer festival de noves veus a la Cova del Drac. I a partir d'aquí es van obrir moltes coses, actuacions arreu de Catalunya, en Casal... Un altre dels programes, també en aquells temps que buscaves apoyament, era en Salvador Escamilla, Ràdio Escop, i també a la comarca no es visita, que allà hi havia un mestre Espeitia que feia les seves proves i t'havies de fer cua allà perquè t'escoltés per passar després al programa. Això s'acaba amb una cosa que ens talla, ens tallava. Ens tallava en aquells moments, que era l'Emili. Me'n vaig anar una miqueta lluny, cap al Sàhara, i allà vaig estar fent el servei militar. Quan vaig tornar, ja va haver una sèrie de problemàtiques dins de la família de salut que em va fer deixar tot això, malauradament. La persona que va fer que tornés això indirectament va ser la Maria Lafitte. La Maria Lafitte ens va deixar fa uns anys i a l'enterar-me d'aquest fet em va fer veure molt clarament, potser en el subconscient, que el que havia fet en el seu moment de deixar això era hora de recuperar-ho. Tornar a agafar la guitarra i tornar a composar i tornar a buscar aquest públic que en el fons me'n vaig donar compte que l'enyorava molt. I això el 2010 va ser quan vaig tornar a agafar el fil. No fa molt vaig estar parlant amb la Celi Banyuls, que encara està cantant, i em va dir, mira, Josep Maria, com que ja no anem a ser primeres figures, el que fem nosaltres ara és a disfrutar de la música. Aquest és el tema meu actual. A mi m'agrada molt, quan faig una actuació, interactivar molt amb la gent. Potser és una barreja del que es feia amb el folk i del que es feia amb la nova cançó. La meva idea és interactivar molt amb l'expressió de lo que jo puc oferir i fer partícip també a la persona que escolta de la cançó, introduir-la en la cançó. Cançons meves, doncs, actualment dec tindre unes 15 cançons. 15 cançons i diferents poesies. L'última que acabo de fer, que està acabada de sortir del forn en aquests moments, és Soc un vell que encara canta. I després tenim, per exemple, el cant de primavera. Ja són les dues a la vila, cançó que va ser composada també allà a Torroja, amb el so del campanari que tocava, l'aigua, petit cafè, etcètera, etcètera. Thank you.
Cantar és realment una experiència molt gratificant, però no hem de limitar-nos a cantar les cançons que hem après. Podem atrevir-nos a improvisar i a crear les nostres pròpies cançons. Aquí tenim alguns consells per fer-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Crec que no només és important cantar cançons apreses, sinó que és molt important deixar anar la nostra creativitat i inventar. Inventar melodies, sobre, potser sobre una vocal, no? Fer no, o sigui, una cosa molt senzilla. Deixar sortir aquella música que nosaltres en un moment determinat sentim que és la música que en aquell moment forma part de la nostra experiència, del nostre ara i aquí. I això és un aspecte creatiu molt important que crec que s'ha de desenvolupar. De fet, a vegades ho fem, quan estem fent alguna cosa, doncs, a vegades doncs, te la delegem i coses que se'ns van sortint en aquell moment. No? De fet, jo diria que és deixar-se anar i posar-se a cantar a sobre una vocal, fer una petita melodia. Clar, si estàs en grup és més senzill, no? Si et donen unes pautes per començar és més senzill, però és molt més fàcil del que sembla. Vull dir, en els grups de musicoteràpia doncs, moltes persones arriben sense cap idea de cantar i descobreixen de seguir que és una cosa que és més senzilla del que sembla, no? És qüestió de desinhibir-se una mica.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I en els darrers minuts, Josep Maria Sentís comparteix amb nosaltres dues cançons molt especials per ell.
Una cançó que m'agrada molt és l'Ave Maria de Gounod. L'havia sentit moltes vegades, la interpretava molt la meva mare, era una peça, diria que la seva preferida, i l'he sentit interpretada doncs, tant en piano com en orgue. I és una música que quan la sento, tant amb un instrument com amb l'altre, em produeix unes sensacions que no es poden descriure. Potser hauríem d'anar a buscar el que hem dit abans, que són sensacions que tu tens ja arrelades a dins abans de néixer. Aquesta cançó vaig tindre la sort de que l'amic Neil Cowley, que és l'organista de Santa Maria del Mar, en el meu últim concert que vaig fer a l'Auditori de la Torrassa, em va posar les notes amb el seu piano, això juntament amb una poesia que vaig presentar 25 anys Jocs Florals a Torroja del Priorat. La poesia es diu Espurnes. Quan els vidres fan espurnes de cristall lluent i fil de plata, reflectint el seu mirall com si fos font d'il·lusió, sentir el seu crit no és ferida, sinó llum que crida i estel que fuig. És l'escletxa on mil paraules posen veu a la fredor, trinquen formes, obren vides, neixen, canten i s'esquerden quan ens miren, fent-se pols amb la tardor. Si la il·lusió és fantasia, el seu desig n'és claror, tan transparent com el vidre i tan fort com un petó. Arestes obren la terra quan es claven fent soroll i tremolen com la vida que es trenca amb la clau que tanca el sol. Rialles d'un passat perdut, del cel escombren estrelles amb l'espatec de l'absurd que ens apropa i ens separa, escampant al vent la flama de l'enyorança llunyana per mil patecs de color. Si la il·lusió és fantasia, el seu desig n'és claror, tan transparent com el vidre, tan fort com un petó. L'altra cançó, bueno, que m'agrada particularment, és una parella als afores. La canta Maria Lafitte i la lletra i música és d'en Josep Maria Espinàs.
Es passejaven pels afores a poc, com si la nit tingués mil hores, com si aquell lloc fos l'únic lloc del món.
A la meva vida hi ha hagut tres Maries. Una, la Maria Franquet, que és la meva mare, que va ser la que em va introduir en la seva clau a la música, la seva professió com a pianista, com a organista. Tot això em va portar potser aquesta sensació interna que indirectament m'ha portat aquí.
Els estranyava de reveure com si fos nou allò que és vell.
L'altra Maria és la Maria Teresa, que és la meva dona. La meva dona m'ha obert la porta de la família amb els meus fills, en Marcel i en Josep Maria. Això és la família, la continuació també que està en el teu camí de la teva música i història, no?
Sense mirar-se el seu camí.
I l'altra Maria és la Maria Lafitte, que indirectament em va tornar a obrir la clau d'un camí que havia deixat. És especial aquesta cançó d'una parella als afores perquè en les actuacions en què havíem coincidit en aquelles èpoques que ella havia gravat aquesta cançó, l'acostumava a cantar sempre. Vull dir, hi havia cançons que en aquells moments eren sempre compartides dins d'aquestes actuacions.
Jo que tant de dolor he vist néixer, volia dir-los amb un crit. Deixessin l'amor créixer, que no era eterna aquella nit, cap nit. Però no res, trencar el silenci, jo a poc ells van marxar. No hi ha cap nit que jo no hi pensi, quan veig el carrusel allà.
Gràcies, Oriol Casals, per una edició més de La vida en solfa. Nosaltres ens acomiadem en aquest programa que hem dedicat en bona part a les eleccions. Hem estat amb vosaltres el Ferran Capdevila, el David García, el Toni Huguet, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.